La cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bé, disculpeu, estava sonant la sintonia. No és que sigui molt maca la sintonia i m'agradi que l'escolteu, és que hem tingut un petit problema tècnic d'edició i us explico per això la meva tardança, la meva trigança en entrar. Aquests dos minutets, què tal? Vuit minuts, arribarem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i us explico el temps que tenim per avui. I és que el temps que tenim per avui ja bé, és sol. Sol i més sol. Aquesta tarda serà una tarda de temps molt, 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 molt estable. Un temps, a més, assolellat pràcticament a tot Catalunya per aquesta tarda, és el que esperem. Les temperatures a la baixa, ja hem notat molt de més fresqueta aquest matí, i això continuarà. Continuarem amb fresqueta i amb temperatures a la baixa. Demà la cosa comença a canviar, les temperatures continuen a la baixa, però demà dissabte, de fet, durant tot el cap de setmana tindrem un cap de setmana fresquet, un cap de setmana amb fresquet. Però, sobretot, el que ja esperem de cara a dissabte és que per Ponent tregui al nas una petita precipitació que deixarà neu. De fet, hi ha un avís per neu a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà. Per aquí és on esperem, possiblement, que arribi la neu. I, a més, amb unes quantitats força importants. Què passa per la tarda? Doncs que per la tarda, doncs, que durarà tres quarts del mateix. És més, la qüestió s'agreujarà. En aquest cas, és que aquesta precipitació que deia que dissabte comença a treure el nas s'estendrà pràcticament, sobretot, pel terç nord de Catalunya el dissabte a la tarda. Esperem importants nevades sobre l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, l'Alt Urgell, la Cerdanya, aquesta part del Pirineu Oriental. Esperem importants nevades i pluges al Pirineu i sobretot a la part oest de Catalunya. Esperem pluja al litoral i prelitoral, doncs no arribaran aquestes pluges. On sí que poden arribar és diumenge al matí. Diumenge pel dia, aquestes restes que quedarà d'aquesta borrasca que us estic explicant, doncs quedaran encara restes per aquest Pirineu Oriental, i parlarem de les comarques d'Osona, del Ripollès, de les comarques de Girona i possiblement el Barcelonès o el Maresme, que caurà o pot caure algun plogim. Les temperatures a la baixa. Tindrem unes temperatures fins i tot per sota del que quedaria per l'època de l'any.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. And then I saw her face. I'm a believer. And now
és que després d'escoltar o veure el que ens espera qüestió meteorològica, si parlem de la conca Ter Llobregat, estem parlant d'emergència per sequera que no es veia des de fa 200 anys. Estem parlant d'una situació molt greu i que dia a dia es va agreujant. Què passa amb això? Mirant cap al futur, se'ns tira sobre la primavera i l'estiu. Se'ns tira sobre un estiu molt complicat en qüestió d'incendis. Ja no parlem només d'aigua, sinó que parlem d'incendis. Si ja l'estiu passat estaven les orelles aixecades per aquesta sequera i aquests boscos amb un estrès hídric important, ara això s'ha triplicat. És a dir, que s'ha triplicat de tal manera que la Generalitat ja s'està plantejant avançar la temporada d'incendis, posant ja en actiu aquests plans de contraincendis a l'abril. És a dir, quan acabi, o quan acabi pràcticament a mitjans d'aquest mes de març, principis d'abril, començar ja aquesta temporada contra incendis. Ai, com ho tenim el tema? Molt, molt, molt magre. Ricard Álvarez, bon dia, benvingut.
Què tal, Cruz? Bon dia. Perquè segueixes com jo, també, refredat.
Home, una mica... Avui estic millor, tot s'ha de dir, avui estic millor, però bé, tot s'ha de dir. Espero que aquest cap de setmana faré bondat i tant tu com jo estarem perfectament en línia dilluns, segur,
Home, jo porto un mes així, ja en tinc prou,
És increïble, això.
Ja en tinc prou. Com bueno, durant... escolta, el tema que deies, sí. És un tema seriós, el tema dels incendis forestals?
Home, tu diràs, ja l'any passat, la temporada passada, ja hi havia molta preocupació perquè la sequera no és d'aquest any. Aquest any estem en emergència, però la sequera ja dura uns quants anys. L'any passat ja havia, i estaven les orelles aixecades pel tema de la sequera i d'un possible incendi forestal perillós. Clar, un any després, Ricard, tot això i aquest perill ha augmentat perquè no plou.
Clar, el problema és aquest, que segueix sense ploure, es va secant tota la massa forestal, hi ha arbres que es moren i, per tant, al morir-se són combustible i tot això el que fa és que la campanya d'incendis forestals s'hagi d'avançar i que es prevegui que sigui la més complicada dels darrers 30 anys. Ahir és nada. Hi ha 10.000 hectàrees de vegetació que es troben en situació crítica i grans masses de bosc que estan entrant en col·lapse, el que et deia. Quan moren els arbres, doncs això passa a ser llenya, combustible.
Sí, sí.
Hi ha 10.000 hectàrees de vegetació en situació molt crítica al nord de la demarcació de Girona, per exemple, al Barcelonès en tenim 600 al Baix Llobregat i a la Catalunya Central. I clar, a tot això i podem sumar, i en parlaràs ara, que els recursos per fer front a això, doncs normalment són escassos i els que tenim no estan ben triats. I clar, si ho fiques en una coctelera tot això, podem prendre mal,
I tant. De fet, és una queixa recurrent dels bombers, històrica. Més que recurrent, històrica, del cos de bombers, conforme a material, a personal, a contractació de personal que agafi aquesta experiència, sobretot perquè no és el mateix un incendi, per exemple, a una ciutat, que un bosc. És una qüestió molt diferent, molt diferent, i s'ha d'actuar de manera molt diferent. Precisament parlem amb el delegat d'UGT, de bombers, el senyor David Fernández, que el tenim al telèfon. David, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta, no puc demanar-te una valoració, però sí una previsió. Com es veu tot això, que és, la previsió d'incendis forestals amb la situació actual? La previsió ha de ser terrible, no?
Bé, ho dic jo, ho diuen els experts del grup GRAF, no, de la Unitat Tècnica GRAF, ja fa anys que venim anunciant, diguéssim, la possibilitat de que els incendis siguin devastadors, més amb la interfase de la quantitat d'urbanitzacions que tenim a tocar de bosc, tot l'abandonament del camp i el que ha suposat això del creixement del bosc, diguéssim, i llavors, doncs, bueno... no volem ser pajaros de mal agüero, però, però sí, tard o d'hora vindrà un estiu terrible. No sabem quan, clar.
A tot això apunta que hem de tenir les orelles, netejar bé, és la inversió que es pot fer en tot cas, no? La neteja del sotabosc, intentar minimitzar tot el que es pugui, encara que és força difícil, això.
Sí, perquè molt d'aquest bosc cauen mans privades i llavors no hi ha la normativa, no hi ha la legalitat, diguéssim... Sí. Prou desenvolupada per obligar els propietaris a tenir cura dels boscos, no? Llavors s'està fent el que es pot des de les administracions, es demana corresponsabilitat a la part privada, però sí, és un problema que veiem des de fora els bombers i no, nosaltres som, actors passius, no, en aquest sentit, i llavors quan esdevé el foc és quan ens adonem dels pocs recursos que tenim per fer-hi front. Però bueno, és així.
I aquí vull anar, Clar, moltes vegades, unes quantes vegades he parlat amb vostès i amb diferents organitzacions per parlar del material que tenen el cos de bombers per fer-hi front, sobretot, a aquest tipus d'incendis, no? Materials obsolets, falta material... No sé si la situació encara està així, sobretot quan ens ve una campanya com la que ens ve, vull dir, que pot ser la més important des de fa 30 anys.
Home, ja et dic que no sóc jo un expert en aquest sentit, però sí que et puc dir, per les informacions que tenim, que... Bueno, que la potència que desenvolupa el foc no es pot comparar amb la potència que tenim nosaltres per apagar-lo. Vull dir que no hi ha prou recursos, no hi haurà mai prou recursos per fer-hi front a la càrrega calorífica que desenvolupa un foc. Yeah. Llavors, la queixa és constant de l'obsolescència dels nostres recursos, de la manca d'inversió i de la manca de personal, però ja et dic que és una queixa... continua, vull dir, no ha variat gaire. Sí que hi ha hagut inversió, però trobem que els equips que s'han comprat no s'ajusten a les nostres necessitats, no s'ajusten a les necessitats del territori, s'estan fent esforços, però sempre arriben tard, i ja dic que la falta d'inversió és notòria. Vull dir, això sí que és una queixa que no té solució a curt termini.
Això passa, després ens en recordem de la manca de material i la manca d'inversió quan tenim focs importants, quan s'han de desplaçar, llavors dir, ostres, és que no hem invertit prou en camions, en el que... Perquè ara mateix, del material més obsolet o el que caldria més, o el més adient, quin seria?
Bé, no tinc la informació molt actualitzada en aquest sentit. Et dic que nosaltres tenim unes bombes forestals, ¿vale?
Sí.
Que, bueno, en aquest cas el que tenim són les BRPs, que són les bombes rurals pesades, que és el que la majoria dels camions que fem servir, que són polivalents, i aquí hi ha el problema, que no estan ni ben dissenyats per l'entorn urbà on donen servei, ni pel bosc on finalment acabaran donant servei també. Intentem tenir material polivalent que no acaba de ser bo ni per una cosa ni per l'altra, i aquest és un dels problemes que tenim a l'hora d'intentar gestionar la misèria.
Ja, entenc.
D'una altra manera.
Entenc.
Llavors, ja et dic, nosaltres vivim les conseqüències de la manca de previsió i d'inversió en prevenció, ja, vull dir, quan això tot ha fallat és quan arribem als bombers i ens adonem que tenim pocs recursos, però els recursos més importants són, en aquest cas, en el cas dels incendis de bosc, en prevenció i en inversió en gestió forestal.
Clar, suposo que el foc, s'apaga el foc precisament abans de començar-ho, amb tota la pressió i tota la neteja de sotabosc que deia abans, i tenir cura.
Els focs s'eviten a l'hivern, que és el que dius.
Sí,
s'apaguen a l'hivern.
Exacte. I s'estan apagant?
No, evidentment, com has dit tu, a part de que no hi ha gestió forestal i no hi ha una política clara en aquest sentit, també tot aquest estrès hídric que només fa que col·laborar en la gestió del desastre. Esperem que ens equivoquem, de debò, i que sigui un entrany tranquil, però és com el cuento del lobo, no?
Ja.
Cada cop està més a prop.
Ja. I ja per acabar, vull fer una comparació, perquè aquest estiu encara no ha passat res, i estem al febrer, però encara no, estem fent una valoració, una previsió del que podria passar amb totes les eines que tenim a sobre, no? Però l'estiu passat no va ser un... També teníem un problema, també hi havia sequera, i afortunadament no hi va haver incendis greus, no?
També hi ha una miqueta de consciència, no?, de la població en general, i fem servir totes les eines que tenim al nostre abast, com sempre amb un sobreesforç del personal. No sé si teniu les dades de les hores extres que fa el cos de bombers per la manca de personal de manera estructural, però estem parlant del voltant de 500.000 d'hores extres.
Carai.
En un col·lectiu de 2.000 bombers. Llavors, això fa... és una foto, no?, de lo que suposa les campanyes forestals i la gestió, torno a dir, de la misèria en la que ens venim del que ens venim queixant, no?, del que venim anunciant de fa molts anys.
Clar, ja no és una qüestió de renovació de material i de modernització i adaptació, sinó també d'una manca de personal, en tot cas.
Sí, ara la Generalitat sempre diu, no?, estem fent tots els esforços possibles, estem fent promocions de 250 bombers, que aquesta és una altra. Ara portem dos o tres remeses de bombers que estan intentant cobrir les baixes, òbviament, de la gent que es jubila i demés. I, clar, ara tenim també un percentatge bastant important del personal nou, sense gaire experiència en foc forestal. Això també és un punt d'estrès a l'hora de fer-hi front a aquesta campanya. Bé, com tenim aquesta desinversió de fa molt de temps, ara tots són correcuites, tots són presses, ara tots són entrades de personal massives i, bueno, a veure, de moment estem com estem i veurem els resultats de tot plegat.
Doncs, David Fernández, delegat d'UGT Bombers, escolta'm, tu que fusta no cremada i que continua sense cremar, i espero i desitjo que aquest estiu sigui un estiu tranquil en benefici de tots, sobretot de vosaltres que us jugueu la vida en aquesta extinció d'incendis. Moltes gràcies per la xerrada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada. Doncs aquesta és la situació, ja ho veieu. És una qüestió, com deia, gestió de la misèria en aquest cas. I fins i tot el David penso que ha estat una mica contingut en les seves declaracions, la seva manera de parlar. Però no és la primera vegada que parlem d'aquest tema, no és un secret ni sorprèn. Moltes vegades hem parlat de situacions dramàtiques conforme al material dels bombers. S'intenta, però no s'arriba. S'intenta, però no s'arriba absolutament a tot. Manca de personal, renovació del parc de bombers. És una qüestió que... Què falta per això? Diners. I possiblement l'administració és el que no acaba de tenir o no es té una despesa adequada per fer la renovació de tot aquest material. Toquem fusta i, sobretot, en qüestió d'un programa d'incendis forestals, doncs que no passi absolutament res. Per cert, de seguida parlarem de com va l'empresa. Tindrem aquí el Carlos de Pinter i Pinter Gran, que Carlos Rodríguez, per parlar de tot això. O sigui, de primera mà d'un empresari, d'una empresa que en aquest cas afortunadament va bé, ens explicarà com està la situació per un empresari o una persona que vol començar una empresa. Parlem de seguida, però abans, escolta'm, vols vendre el teu cotxe? Doncs escolta això, esclar, recordmotor.com. Recordmotor.com és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Visita recordmotor.com amb cada quilo. Recordmotor.com, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta. Recordmotor.com amb cada quilo. I de seguida parlem d'empresa i després... Ara que arriba el cap de setmana, de com fer una bona brasa per fer carn, tindrem aquí el xef de la Cabrera, que és un restaurant especialista en tot això, en carns argentines, per explicar-nos tots els seus secrets. Tot això aquí, Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Avui parlarem d'economia i empresa, parlarem de la situació empresarial, parlarem d'economia, de com va la situació, de com funciona, i tenim aquí amb nosaltres a Carlos de Pinter i Pinter Gran. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, muy buenos días, y mira, con mucha ilusión y con gente en plan positivo, como dicen aquellos.
Bueno, yo solo voy a empezar preguntándote, ¿cómo vais en Pinter? Vais como un tiro, o sea, la empresa va muy, muy bien, pinturas y derivados.
Pintados y derivados y tanto Pinter Gran, digamos, son dos empresas que gracias a las inversiones y gracias al contenido y la credibilidad que tenemos dentro del mercado, digamos, los clientes nos están conformando mucho en la ayuda, digamos, unida entre clientes y empresa. Porque nosotros tenemos unos eslogan que tú ya lo sabes, que son solución, calidad y servicio. Pero dentro de esto tenemos la credibilidad del cliente, la honestidad y la comunicación, que son factores muy importantes para que, digamos, ese enlace entre clientes y empresa funcione. Igual que dentro de la empresa con el equipo de trabajadores, la comunicación.
Para hacer es crear empresas, Carlos, hacen falta leyes que echen una mano, hace falta una legislación que eche una mano, hace falta promover la creación de empresas, que alguien que tenga una idea en la cabeza no se asuste cuando vaya a hacer el papeleo, pueda hacerlo rápido, sencillo y de forma amable, ¿no? También.
Bueno, yo creo que el equipo de los ministerios, con respecto a las empresas, yo creo que tenía que ser unos equipos que estuvieran dentro de las empresas y que realmente vieran lo que es la empresa. Por ejemplo, la señora ministra, yo la invito a que esté un día con los trabajadores y un día con los empresarios, que esté al lado de lo que es lo bueno y que es lo malo. Claro, si yo me pongo en un despacho y decimos, bueno, vamos a sacar alguna ley, ¿qué vamos a hacer? De que hoy hay mucho humo en el ambiente. Bueno, pues para que no haya humo en el ambiente tenemos que parar las máquinas, porque las máquinas generan humo. Ya, protegemos las máquinas, evitemos el humo, pero no vayamos a decir que hay que parar las máquinas, porque entonces paramos la producción. Es la digamos, un poco que creo que debería vivir más, digamos, los gobernantes, vivir directamente lo que es el empresario.
Ponerse la piel en la
que se levanta a las 6 de la mañana, está si hace falta 8 horas, no 8, 10 y 12 horas luchando, llegar a final de mes, poder pagar más impuestos que te están poniendo la Seguridad Social, cada vez te suben más los impuestos. Un trabajador, lo digo, y lo digo muy alto y muy claro, un trabajador con 1.300 euros netos a final de mes hace maravillas. Pero si no nos ponemos de consenso, si yo hago la ley, tú dirás, pues vaya ley, ¿qué has hecho?
Bueno, y que sea efectiva para todos.
Claro. Exactamente.
Pues, Carlos, de Pinter y Pinter Gran, gracias por estar aquí con nosotros, por explicarnos cómo funciona la empresa y darnos estos puntos de vista de la economía, de la sociedad, desde su punto de vista empresarial. Carlos.
Yo creo que más gracias a vosotros que nos permitís poder venir aquí.
Es un placer, además interesa esto, es muy guay, es muy chulo de hablar.
Realmente, digamos, es un punto de encuentro donde creo que deberían venir más personas, más empresarios, incluso trabajadores, para que se manifiesten la realidad, no lo que cada uno cree. Pues yo puedo creer otras cosas, pero lo que sí es la realidad de la vida es creer lo que se vive y lo que hay. El que cree lo imaginariamente no puede ser.
A mí como programa y como José Miguel me interesa más la opinión del empresario y del trabajador que no la del político. La del político habitualmente no dice toda la verdad. No es que mienta, pero tampoco te dice lo que la realidad del todo, ¿eh?
Perdona, cambio de opinión.
Carlos, muchas gracias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado. Yo sé que te quiero.
Escolteu, anem a parlar de bon menjar. I Quan parlem de menjar, sobretot, sí, carn, bàsicament carn, eh? Fan de tot, però carn, carn, bàsicament, hem de parlar de la cabrera, ja sabeu que hem parlat moltes vegades aquí de bon menjar, si t'agrada la carn, és que és el templo, és on has d'anar, és el lloc on fan carn. A més, és la manera de fer carn a l'Argentina, que això... Tenen fama de tot això, eh? I és una fama ben justificada. I avui parlarem amb el xef, amb el que s'encarrega de que tot això funcioni i que quedi el menjar. Què és un restaurante sin un chef? Què és un restaurante sin un buen chef que haga las cosas como hay que hacerlas? Tenemos precisamente al chef de la Cabrera, al Israel Dugay Carles. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias.
Acércate al micrófono.
¿Cómo estás? Buen día.
Chef. Algunos dicen... Oye, claro, ¿cómo se puede llamar uno chef? Hacer carne es fácil. La metes en la plancha y ale.
Bueno.
Dilo. No, no, o lo dices tú, lo digo yo. Dilo.
No. Tiene su secreto. Tiene su maña.
Su maña, porque vosotros básicamente le especializan en carnes argentinas, ¿no?
Correcto.
¿Esto cómo es? Explícanos.
A ver, La Cabrera es un restaurante, una casa de carnes argentinas que se caracteriza por dar una forma de cocción muy específica, que es muy agresiva. Se busca una brasa muy viva para que se caramelice la carne y conserve sus jugos. Mm-hmm. Entonces tiene su forma. Hay muchas formas de hacer barbacoa o carne asada o como le quieran llamar, pero la Cabrera tiene esa particularidad de usar una brasa muy viva.
Ajá. Una de las cosas que siempre me han gustado mucho de la Cabrera es que a las personas, depende quién, esto va a gustos. Me gusta poco hecha, muy hecha, al punto. Jamás pensé que había tantas maneras. Yo sabía que había tres. Al punto, poco hecha y muy hecha. Hasta que fui a la Cabrera y me di cuenta que no, que hay bastantes más.
Es que bien se dice que en gusto se rompen géneros, ¿no?
Sí, sin duda.
Entonces... Hay que abrir un abanico, hay a quien le gusta la carne apenas pasada por la brasa y hay a gente que le gusta la carne muy bien cocida, como decimos nosotros, chanclet, ¿no?
Chanclet. Oye, cuando hablas de la brasa viva, ¿leña o carbón? Este siempre es el secreto, digo, cuando hago una barbacoa, bueno, no me voy a comparar, mis barbacoas no las voy a comparar ni mucho menos, pero ¿qué se usa, leña o carbón?
Nosotros usamos ambas. El carbón es lo que te da el poder calórico, ¿mm? Pero la leña te da el aroma. Usamos algunas leñas aromáticas o también leñas duras, un encino, un quebracho, que aportan aroma y aportan un poquito también de poder calórico.
Y luego hablamos de la carne, que es la estrella, la gran estrella. No puede entrar cualquier carne. ¿Qué cortes se seleccionan? Sé que hay muchos, sé que tenéis muchos tipos de corte, eso también va a gustos, pero ¿cuáles son la procedencia, si vienen de Argentina estos cortes, qué cortes se utilizan y qué razas son las que más se usan?
Bueno, por la regulación que hay, no podemos importar carne con hueso. Entonces todos los cortes que llevan hueso, el asado, el tibón, el tomahawk, todos los cortes que tengan un hueso, no tienen que ser de procedencia europea o nacional.
De acuerdo. Pero no sabía esto.
Pero el resto de cortes sí son argentinos. Trabajamos de seleccionar todos los cortes argentinos. Importamos pues todo lo que no lleva hueso, ¿no? El vacío, el bife chorizo, el ojo de bife, etcétera. Después trabajamos la parte con hueso, con algunos cortes nacional, hay muy buena carne en Lleida, en Girona, también trabajamos alguna frisona, sobre todo para el dry age, una frisona rubia, pero generalmente nosotros trabajamos con Angus. Angus es la raza que más trabajamos.
Cuéntanos algún secreto para hacer en casa.
Un secreto.
Más que un secreto.
No,
una técnica para hacer, no sé, sobre todo no un carne en casa.
Un tip, yo creo que importante, siempre, obviamente el producto es el que va a hablar, ¿no? Una buena carne de origen o una buena carne ya te va a decir mucho.
Ya hace mucho.
Pero la sal potencia mucho los sabores. La sal, una buena sal... potencia. Y nosotros usamos una mezcla que lleva un porcentaje de sal, un porcentaje de pimienta y un porcentaje de comino. Ese es un buen tip que te puedo dar.
Oye, muy bien. Muy bien. Básicamente siempre una base de buen producto siempre te da un buen resultado, exacto. Pero si le das además el toque, todavía mucho más.
Exactamente.
Pues os diría que, tío, usa sal del Himalaya de esta. que yo siempre he dicho, vale, muy bien, un aplauso, o sea, me sí, parece muy bien y queda muy exótico, pero no sé si este tipo de sales, la sal del Himalaya, la sal rosa de no sé dónde, ¿eso bueno, también influiría o no?
A ver, el color no sé si diga mucho, pero nosotros tenemos, no sé si te recuerdas, en La Cabrera tenemos...
¿Sí? Sí, sí.
Tres sales diferentes. Tenemos una sal al Malbec, tenemos una sal provenzal y tenemos una sal de ají. Entonces, son complementos que te van a aportar un poco más o resaltar un poco más el producto que tienes, ¿no?
Estamos hablando de gourmet de carne ya. Bueno, de hecho, La Cabrera es eso. Cuando yo digo si os agrada la carne, eu dan a La Cabrera, no os udic de forma gratuita. Es porque hay conocimiento de causa. Y ya voy a acabar, ya acabando de explotar tus conocimientos sobre el tema. ¿Qué carne es la más adecuada para... Por ejemplo, yo en casa quiero hacer una parrilla, ¿no?
Sí.
¿Cuál sería la más adecuada? O la mejor.
A ver, no puedo decir mejor o peor, porque yo creo que todas tienen su...
Partiendo de que vamos a comprar un producto de calidad, que ese sería lo básico, ¿eh?
En lo personal, esto es una opinión mía.
Siempre.
El ojo de bife, para mí es uno de los cortes más ricos y más sabrosos, porque tiene, si bien una parte magra, que es el ojo, digamos, después tiene alrededor la pestaña... que para mí eso es el no va más de la vaca, ¿no? De toda la vaca, ese pedacito que recubre el ojo,
¿sí?,
es lo más rico. Es una carne muy noble que no vas a tener problemas para darle cocción. Siempre te va a quedar suave. Entonces, para mí el ojo de bife no falla.
Pues ya lo sabéis. Insisteixo en el tema. Ya lo sabéis, si os gusta la carne... Solo hay un sitio donde hay que ir prácticamente obligatoriamente. Y de una vez, y me lo explicáis. Bueno, os lo explicáis a quien queráis. A mí no sé si podréis explicármelo, pero ya veureu. Pues La Cabrera. La Cabrera Barcelona, el carrer Diputació 239, creo. Es
correcto.
239. Carrer de la Diputació 239 de Barcelona. Si busqueu per internet, a qualsevol cercador ho trobareu. Israel Dugay Carles, chef de La Cabrera Barcelona, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y los esperamos en La Cabrera.
Siempre es un placer. Además, mira, aquí tienes a Mar Puerto. Mar Puerto, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal?
Mira, se acaba de... que ens espera La Cabrera. Tú te apuntas, ¿no?
Hombre, home, no dubtis.
No es carnívora ni nada la Mar. No le agrada res un bon menjar. Mar Puerto, avui què ens portes?
Doncs mira, aprofitant que estiu la setmana del Mobile World Congress i que hem parlat de tecnologia, doncs seguirem parlant d'això i posarem el focus a la que és l'última novetat d'Elon Musk, que és aquest xip cerebral que fa uns dies vèiem doncs, que sortia la notícia. Analitzarem, més enllà del que és el xip, analitzarem per què serveix, per quines persones, quins són els seus objectius.
Sí, sí.
Aprofundirem una miqueta més en el tema.
Que m'esperen a mi per posar-me un xip. De seguida en parlem. Per cert, ja has parlat amb Rico Ventana per canviar-te les finestres?
Encara no.
Escolta'm, doncs...
T'estava esperant a tu.
Marc, això és desesperant. Per què? Perquè si vols tenir la teva llar acollidora i aïllada precisament del fred, Rico Ventana ponés... Perquè amb Brico Ventana, les finestres modernes de Brico Ventana Ponés, brico-ventana.es, doncs mantindrà la teva llar càlida i acollidora, així que li pots donar a la teva llar el confort que es mereix renovant les teves finestres amb brico-ventana.es per a una comoditat màxima, perquè no només serveixen per l'hivern, també per l'estiu, per aïllar-te de la calor i mantenir la frescor de l'aire condicionat. brico-ventana.es. I de seguida parlem d'aquest xip d'Elon Musk, aquí, a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vosaltres us posaríeu un xip al cap? Home, si hi ha un enfonsador, per què, no? Però, d'entrada, quina seria la vostra resposta? Mar.
Doncs la meva seria que no. Clar, aprofitant, per exemple, aquests dies del mobile, els dies tan tecnològics que hem tingut, doncs volem parlar del que ha sigut l'última novetat, l'últim invent d'Elon Musk, i ens volem preguntar què és aquest xip realment, en què consisteix i quin és el seu objectiu principal, perquè sí, després de sentir tants invents, de veure tantes novetats, de saber també l'altre dia, per exemple, aquest escaneig de l'Iris que començaven a fer, sí, i que la gent doncs apuntava a canvi de criptomonedes. Clar, tenim molts dubtes, se'ns passen mil coses pel cap, i volíem preguntar realment per què serveix, en què consisteix i com es posa amb l'Enrique San Juan, director de Community Internet, que ens ha explicat què són i què és exactament aquest xip. Ja us aviso que són uns fils, no és com una pastilla, no, són uns fils.
Bueno, básicamente se trata de colocar quirúrgicamente hilos ultrafinos y flexibles en la región del cerebro que controlan la intención del movimiento u otras áreas, de tal manera que cuando hay un estímulo cerebral, que es básicamente energía relacionada con esa zona, estos hilos captan esa variación energética y la transforman mediante, evidentemente, un sistema en órdenes concretas que luego se ejecutan en máquinas o en sistemas.
I, de fet, es tracta d'uns fils cerebrals que permeten controlar dispositius electrònics sense necessitat de fer cap moviment i enviar així ordres directament a ordinadors o a telèfons mòbils, però que tenen una funció concreta, sobretot, per a aquestes persones.
Poder solucionar problemes, per exemple, que individus o persones con cuadriplegia, parálisis en las cuatro extremidades, puedan controlar dispositivos electrónicos únicamente con sus pensamientos. Entonces, aquí claramente la aplicación es, vamos a llamarle terapéutica, en el cual una persona quejada de inmovilidad o imagínate un tetrapléjico que prácticamente no puede mover nada, pues tenga la capacidad de comunicarse e interactuar con el medio a través de este tipo de dispositivos. Cualquier avance que se esté desarrollando en este campo puede tener derivadas que luego se utilicen más adelante para más cosas. Pero ahora lo deberíamos ver más como una prótesis avanzada que permitiría a gente aquejada de graves problemas en reducir esa dependencia de los demás y tener un poquito más de autonomía.
Clar, aquesta seria la versió filantròpica del tema, que vista així dius, ostres, pues és un bon què perquè alguna vegada s'ha de donar un primer pas. Però vosaltres creieu o creus que Elon Musk
Només, ¿no?
Es limita a dir, no, es que vamos a echar una mano a la gente cuadraplégica o vamos a echarles una mano, que sí, que no dic que no, pero ya de paso.
Aquí está el tema.
Si eso...
Aquí está el tema. Si realment tindrà només aquesta funció en qüestions de salut, que estaria molt bé, o si després tindrà alguna cosa més que encara no s'ha explicat i que encara no sabem, no? Sí que és cert que, de moment, és per persones amb danys amb nivell comunicatiu, no? Però qui sap si després podria ser per altres funcions. Sí que és cert que ara hi ha dos tipus d'implants, un per restaurar la visió fins i tot d'aquelles persones que mai l'han tingut i després està aquesta part més corporal, no?, per persones amb paràlisi, lesions, per exemple, a la mèdula espinal, com comentàvem, i també és cert i crida l'atenció el fet de que no pugui ser posat aquest xip a un quiròfan, amb un especialista, amb un cirurgià, no?, sinó que ho ha de fer una màquina. Això també tira una mica enrere, no t'has d'enrafiar d'una màquina que et posi aquest xip al cap i després vés a saber si tindrà altres funcions. Sí, sí, ja ho sabrem d'aquí un temps, segurament.
Home, la part filantròpica és molt maca. L'altra part que no coneixem, tot el que pot aplicar de la tecnologia sempre no és que sigui bona ni dolenta, sinó com s'aplica. Uh-huh. Mar Puerto, demà, a partir de les 6 del matí, estem amb els matins del cap de setmana amb tu mateixa, amb Mar, sí, Puerto. Què tenim?
Doncs mira, seguirem parlant de tecnologia, del mobile, parlarem també de la campanya de floració d'Aitona, que comença,
sí,
que s'ha adelantat amb totes les qüestions de sequera i de més. Parlarem d'uns gossos de teràpia que s'han graduat i que ajuden a pacients amb malalties. parlarem de ciència, parlarem de també donants, que ha sigut aquesta setmana el Dia Mundial del Trasplantament.
Sí, 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 sí.
Parlarem de molts temes diferents, així que tota una varietat per tothom qui vulgui escoltar.
Dissabte i diumenge, des de les 6 del matí fins a 8:45, els matins del cap de setmana a Marc Puerto. Gràcies, Marc, que tinguis un bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
Demà matinem junts. Cuida't. Ara arribem a la 1 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.